La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 23 de febrer i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. La mañana d'aquest dimarts l'encetem a Càlig, que hi rebia la visita de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador. L'alcaldessa del municipi, Ernestina Borràs, ens contarà en què consisteixen les obres de millora de la seguretat viària de la CB-135 entre Càlig i Benicarló, unes obres que visitava, com diem, ahir la pròpia consellera. A Vinaròs, Acord Ciutadà reclama a l'equip de govern que facilite al seu grup tota la informació sobre l'auditoria ciutadana que sembla s'està duent a terme, però que segons Lluís Batalla ningú coneix cap de les dades. Escoltarem les seues declaracions al voltant d'aquest polèmic tema. A Peníscola hi ha novetats sobre les zones d'estacionament limitat, el que tots coneixem per l'hora. Aquesta entrarà en funcionament el pròxim mes de març. Alfonso López, regidor de Governació, ens contarà tots els canvis que s'introdueixen per a aquesta nova temporada. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada entrem de ple en la Setmana Santa, que sembla que no, però ja la tenim ahir. Passarà pels nostres micròfons Salvador Oliver, ell és el president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs i ens avançarà alguns dels actes que ja tenen programats. També coneixerem més detalls al voltant de la passió per la trencà d'Alcalà de Xivert, que per tercer any consecutiu es representa Alcalà de Xivert gràcies a l'organització del grup de bombos i tambors El Repiquet del municipi. Ens farà 5 cèntims el president de l'entitat, José Ramón Pitard. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Les obres de millora de la carretera a Càlig finalitzaran abans de l'estiu. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, visitava ahir les obres de la carretera Benicarló-Càlig, que serviran per millorar notablement la comunicació amb l'interior de la província. Les obres suposaran una inversió de més de 800.000 euros. Les noves rotondes i l'asfaltat de vials a Peníscola després de les obres de la depuradora ja estan en marxa. La setmana passada van acabar l'asfaltat al camí dels Vilarrojos i Camí Vell. L'avinguda del Mestre Ballar i continua amb talls intermitents per les tasques d'asfaltat i l'avinguda de Pigmalió i trams de l'avinguda de l'estació comptaran a més de la renovació de l'asfaltat que comença avui amb sengles rotondes per millorar la distribució del trànsit abans de Setmana Santa. Acord Ciutadà de Vinaròs presenta al plenari del mes de febrer dues mocions amb un fort contingut reivindicatiu. Proposen la constitució de la regidoria de la dona, igualtat de gènere o l'elaboració d'uns pressupostos específics per a programes d'igualtat de gènere. Més coses, més de 200 persones planten salut a l'hort de la Mar de Benicarló. La plantada d'arbres fruiters organitzada per la taula de la salut s'enmarca en la posada en valor d'una parcel·la municipal ubicada a la partida Solaes. Successos, segons apunten des de diversos mitjans de comunicació digitals, la Guàrdia Civil ha detingut aquest matí a dues persones a Vinaròs que han intentat atracar la sucursal de Caja Múrcia de Vinaròs, ubicada a l'avinguda del País Valencià. Han sortit del banc amb un rehe, però han sigut reduïts per la Guàrdia Civil. Així que, com diem, notícia d'última hora que acabem de conèixer. En esports, Benicarló es prepara per a la cursa 10K del 28 de febrer. L'acte s'enmarca dins del circuit de curses populars de la regidoria d'esports, que se va posar en marxa l'any passat amb l'objectiu d'obrir la pràctica de l'esport a tota la ciutadania. La cursa tindrà un recorregut urbà amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme. Dotze i 34, Gran Hotel Peníscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 10 graus i la màxima situa al voltant dels 16,4. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 11,1 graus i una màxima en aquests moments de 16,1. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una mínima de 10,2 i una màxima en aquests moments de 17,3. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 4,9 graus i una màxima en aquests moments de 8,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà pel matí a la zona litoral cel amb núvols alts a primeres hores i després cel despejat. Les temperatures estaran en lleuger descens, amb una mínima de 7 i una màxima de 15. A l'interior de la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, el cel estarà poc nuvolós pel matí, però amb tendència nuvolós cap a la tarda. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 2 graus i la màxima es situarà al voltant del 16. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres en aquests moments a l'AP7 a l'alçada del municipi de Vinaròs. A la resta de vials de la nostra comarca hi ha normalitat. Amb tot i això, recomanen, com sempre, extremar la precaució al volant. Són les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I avui anem a obrir la mañana de COPE en el Maestrat amb una bona notícia per a les nostres terres, concretament per a les nostres infraestructures comunicatives. Ahir rebíem la visita de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, que visitava les obres de millora de la seguretat viària de la CB-135 entre Càlig i Benicarló. Avui saludem a l'alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs. Ernestina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com dic, una bona notícia la que tenim, sobretot que estan en marxa aquestes obres que estan tan demandades per amb dues poblacions, no?
Sí, sí, des de luego una bona notícia, com bé vaig dir ahir. És una notícia importantíssima pels per a tots els veïns del poble de Càlig i pel de la comarca, que dia a dia transitem per qualsevol motiu, ja sigui per motiu de comerç, de treball, i sobretot pels nostres joves estudiants que tots els dies han d'anar als instituts de Benicarló. Per tant, és una notícia importantíssima, molt esperar, perquè, com també he dit, ja s'havia ficat durant quatre vegades, quatre pedres, inclús l'avantprojecte se va presentar al paratge del Socors fa uns anys, un avantprojecte d'unes obres que als temps que correm molt difícils de realitzar i res a veure la necessitat dels nostres veïns. I ara, pues, claro, més important encara, perquè la visita de la consellera ha sigut per visitar in situ unes obres que són una realitat, no un projecte, sinó una realitat que millorarà el nivell de vida dels nostres veïns i, sobretot, la seguretat, que és del que es tracta. Per tant, per nosaltres, un dia molt bo per a celebrar.
A mi m'agradaria, Ernestina, que ens explicares, perquè la gent se'n puguen fer una idea, no? Fins ara s'havia millorat la carretera en el que fa el tram entre Benicarló i el polígon industrial del Collet, quedava tot el tram des del polígon industrial fins a Càlig. S'arranjarà tot aquest tram o només una part?
Ara el que falta, el que faran és des del polígono fins a Càlig.
És a dir, tot el que faltava.
Era el tros que fa moltíssims anys, claro, que no estava tocat. El que estan fent és fer un arsen, estan fent més ample la carretera, en les cunetes, i després un asfaltat. Hi ha un pressupost de vora 1 milió d'euros, el qual és una infraestructura prou important pel territori, i ja t'he dit, per seguretat sobretot de tots els que la transitem.
Sí, perquè sobretot hem de parlar de nombrosos accidents que malauradament hem patit al llarg de tots aquests anys. Moltes són les famílies que a lo millor han perdut fins i tot algun dels seus familiars precisament pujant o baixant de Càlig, no?
Sí, algun que altre accident mortal hi ha hagut. I per sort, pues, bueno, mortals no massa, però sí que feia falta arreglar l'asfalt per tal de que la seguretat sigui millor de la que és. I el que t'he dit, l'arsent, una carretera molt transitada sense arsent, no es podia entendre.
Un acte el d'ahir en el que vam veure que hi havia molts alcaldes de tota la nostra comarca, perquè en definitiva es tracta d'una carretera molt transitada per part dels veïns, no només de Càlig i de Benicarló, sinó de molts pobles de la contornada, no, Ernestina?
Sí, m'estava... És que me fa mal dir-ho per si acaso m'he deixat...
No, no anem a nombrar-los tot per si de cas.
L'altre, molt bé, sí que me sabria mal tindre que deixar-me algú perquè és una invitació que s'ha fet per part de la conselleria perquè, com allí s'ha comentat, ja no és només els veïns de Càlid, sinó els veïns de la comarca que la transiten, molts els veïns de Sant Jordi, per anar a Benicarló, pues, baixen per aquesta carretera i molt de trànsit. Ells tampoc no comprenien, perquè aquesta és una... Després de... Una vegada la consellera va prendre possessió del seu càrrec, en situacions separades havíem demanat tant l'alcaldessa de Benicarló visita, com jo per la meva part des de Càlid també visita la conselleria, perquè a part d'aquesta carretera pues, bueno, hi ha tres demandes i a fer-li. I les dues vam coincidir, tant la de Benicarló, Xaro com jo, en que aquesta era una carretera important. Ells ho han estudiat amb tot el carinyo, han vist que era una reivindicació important pel poble de Càlid i s'ha tirat endavant perquè el que se trata és de prioritzar obres i no de fer grans macroobres que fas els projectes però que després són difícils de portar a la realitat.
He pogut compartir unes hores amb la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Suposo que la resta de demandes de les que també hem parlat en altres ocasions se li han fet de nou palès. No sé si ha avançat alguna notícia més per al municipi de Càlid, Ernestina.
No, en aquest moment lo important era això i és de lo que s'ha tractat. La veritat és que no sempre hi ha algunes dudes que tens d'altres coses, aclarit, però el més important ha sigut el tema de la carretera.
Doncs Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlid, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
12:40 i és que segons les previsions les obres que suposaran una inversió de 817.815 euros tenen un període d'execució de 9 mesos, tot i que els tècnics han confirmat que estaran finalitzades abans de l'estiu. Escoltem ara la consellera Maria José Salvador que ens feia unes declaracions als mitjans de comunicació.
Que les obres ja estan començades, que pense que és el millor favor que li poden fer a la ciutadania, perquè al final se parla d'una actuació de quasi 1 milió d'euros, però són els diners de tots els ciutadans i que aquest és el retorn que li volem donar a la ciutadania d'aquestes comarques en aquesta actuació de millora de seguretat vial en aquesta carretera tan transitada.
Doncs aquest és el resum de la visita d'ahir de la consellera d'Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, per tal de veure en quin estat es troben aquestes obres de millora de la CB-135 entre els municipis de Benicarló i Càlid. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos, Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Chuanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la agrupación de hostelería de Benicarló. Buen provecho.
I moment ara per a parlar de l'actualitat de Vinaròs, concretament de la famosa auditoria que al parèixer és ciutadana i de la que desconeixen totes les dades els partits de l'oposició. Avui és el portaveu d'Acord Ciutadà, Lluís Batalla, el que reclama més transparència. L'escoltem.
Quan un partit en campanya critica la vella política i amb tota la raó del món i planteja al programa electoral una auditoria ciutadana, és amb ànim de fiscalitzar, perquè això és el que li arriba al votant. L'auditoria promesa per l'equip de govern no ha estat immediata, ja ho sabem, però ara hem sabut de l'existència d'un primer informe d'aquesta auditoria al que sí van tenir accés almenys dos regidors, Maria Cano d'Hisenda i Jan Valls, a més d'Enric Pla, perquè així ho van afirmar. Un primer informe d'auditoria elaborat amb dades facilitades des de l'equip de govern de Pla, val a dir-ho. Davant d'aquesta ocultació d'informació respecte a l'activitat d'aquest equip de govern, Acord Ciutadà, exigim veure aquest informe. Quan un partit en campanya critica la manca de transparència de qui ha governat fins a aquell moment, se li ha d'exigir, quan ell governa, total i màxima transparència. Entre dijous passat i divendres vam tenir la constància que l'equip de govern ha ocultat dades al poble, als ciutadans. Dijous 18, en un programa de Maestrat Televisió, s'afirma per part de Maria Cano i Jan Valls que hi ha un informe escrit sobre l'auditoria i s'afirma que, a més, fa mesos que hi ha un grup de treball de ciutadans, entre cometes, que treballa en l'auditoria. Es diu, quan nosaltres preguntem, que aquest grup de treball el formen 8 persones, on almenys hi ha 2 regidors, l'alcalde, aquesta vaguetat de professors de la Universitat de València i ciutadans. Pues bé, si no es fallen aquests comptes, només hi ha 3 ciutadans. Però què va passar divendres a la Comissió Informativa Econòmica? Va passar la negació de tot plegat, que cap regidor formava part de cap grup de treball, que l'alcalde no tenia res a veure amb l'auditoria, que l'Ajuntament no tenia cap vinculació amb cap auditoria, però ves per on? Que sí, que s'estava fent una auditoria. Ei, ciutadana, això sí. En fi, estem davant d'una nova presa de pèl. De fet, es va dir noms de pila de qui formava part d'aquest grup de treball de ciutadans per l'auditoria. Fins que en insistir es va nombrar un dels membres de dit grup, membre de la llista electoral de Podem, Andrés Jiménez Gómez. Com que Acord Ciutadà no juga amb ningú i pensem que amb la paciència del poble no es pot jugar tampoc, volem saber al respecte de les mentides d'Enric Pla, Alsina i Fontanet respecte a l'auditoria aquestes coses. En primer lloc, volem que es faci públic l'informe primer de l'auditoria on s'assenyalaven irregularitats financeres i volem saber de quin equip de govern eren aquestes irregularitats. Eren de Juan Bautista Juan? Eren de Balada? De Romeu? De Moliner? És que no té cap sentit ocultar un informe si no és per ocultar els pecats del partit del govern com el PSOE. Volem també que es faci públic, ja que algú està treballant amb dades públiques de tot el poble, quines són les persones que integren el grup de treball de l'auditoria, i demanem màxima transparència. És a dir, hi ha membres de la llista de Podem Vinaròs només? Forma part la germana d'Enric Pla Vall d'aquesta comissió, que és professora de la Universitat de València? Per què oculten aquestes dades? En tercer lloc, per què els regidors i regidores i per què tot el poble no pot tenir accés a participar d'aquest grup de treball i també a conèixer les seves conclusions? Mireu, ocultar informació és un frau democràtic. I mentre tot això no aclareixin, l'equip de govern d'Enric Pla és un frau democràtic. En Podem al capdavant.
Les 12:47 del matí. Temps per una pausa publicitària i seguim contant més coses a la mañana de Cope en el Maestrat.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I I entrem ara de ple en la informació relacionada amb el municipi de Peníscola, i és que l'àrea de governació de l'Ajuntament de Peníscola anuncia les novetats respecte a la gestió de la zona blava per a la present anualitat. Aquesta zona d'estacionament restringit en el municipi s'activa entre els mesos de març a octubre i els mesos de novembre, desembre, gener i febrer queden lliures de pagament per estacionament per a tots els vehicles. Alfonso López, regidor de governació a l'Ajuntament de Peníscola, ens apropa totes les novetats respecte a la nova temporada que està a punt de començar, serà el pròxim dia 1 de març. L'escoltem.
Tarjeta única para todos los residentes de Peníscola. Esto quiere decir que toda persona que esté empadronada en Peníscola y pague su impuesto de matriculación en Peníscola podrá aparcar en Peníscola en cualquier zona, gratuitamente. Independientemente si es zona de Peñismar, si es zona norte, si es zona sur, si es zona centro, en todas. Segundo, colocar expendedores de cobro de tarjeta de crédito en las zonas de mayor afluencia de parking, que era una demanda que nos venían de la mano de las asociaciones de hostelería, de comercio, de que pues estaban muchos días dando cambio, tenían problemas con el cambio porque las máquinas hasta ahora funcionaban moneda a moneda, euro a euro, y no daban cambio. Tercero, implantar nuevas zonas de zona azul. Nuevas zonas en la avenida de la estación, en la calle Maestro Bayarri, en la calle Blasco y en la calle Blasco Ibáñez. Calle Madrid, calle Murcia, calle Marjals y calle Proyecto. Estas demandas nos han venido recogidas de los vecinos que en la época estival tienen problemas para poder aparcar en su domicilio habitual debido a que esas zonas hasta ahora no se estaban gestionando como zona azul y claro, los turistas pues aparcaban y en largas temporadas, estaban una semana, estaban 15 días y sea difícil poder aparcar después de llegar a su lugar de vivienda habitual. Cuarto, unificar horarios por zonas y periodos quedando de la siguiente manera. En zona de Peñismar, avenida Cataluña, calle Valencia. En verano y Semana Santa, todos los días, de 10 a 22 horas. En invierno, de 11 a 14 horas. Zona norte, avenida Papaluna, calle Murcia, calle Marjals, calle Madrid, calle Proyecto y calle Cuenca. En verano y Semana Santa, todos los días, de 10 a 22. Y en invierno, todos los días, de 11 a 15 horas y de 17 a 22. En la calle Murcia, calle Madrid y calle Proyecto, en invierno no serán gestionadas por la zona azul, serán gratuitas. Esto quiere decir que en esas zonas, ahora explicaremos qué es horario de invierno y horario de verano, en esas zonas habrá dos horas, en un principio hemos creído conveniente de 15 a 17, pero eso es variable, depende de recoger alguna inquietud más, de algún negocio que nos pueda decir, pues sería mejor de 2:30 a 5:30, o sería, estamos abiertos, y la empresa también, a modificarlo. Y la zona centro, que es toda la zona suburbana, y Alcaleuque y Puerto, por todas las zonas que están reguladas por nosotros, queda de la siguiente manera, todos los días de 10 a 2. Y en invierno, de la siguiente manera, de 10 a 15 y de 17 a 22. También con ese parón de dos horas al mediodía para que la gente pueda ir a los negocios a comer, a comprar o lo que haga falta. Horario de verano, de 1 de junio a 20 de septiembre, ambos incluidos. Horario de invierno es el resto del año, desde 1 de marzo a 31 de octubre. Con lo cual solamente tenemos el horario máximo del 1 de junio al 20 de septiembre, el resto del 1 de marzo al 31 de octubre. Y quinto, implantar las nuevas zonas verdes y azules en la calle Yandells, en la zona SAC, que también es una demanda que nos han llegado de los vecinos, respetando unas zonas de minusválidos que están pendientes de colocar ahora con la nueva señalización que estamos haciendo de la depuradora, que se van a colocar.
El regidor de Governació, Alfonso López, també ha parlat de com beneficiar-se d'aquest tipus d'exempcions per als residents. L'escoltem.
2.389 places de zona azul i una regulació horària de 6.695,38 places hora. Recordar a todo el mundo que ahora mismo no hace falta hacer ninguna gestión, no hace falta ir al SAC para nada, automáticamente desde el Departamento de Modernización y Policía Local hemos contrastado el padrón de la ciudadanía y el padrón de vehículos con el impuesto pagado en vigor, se han contrastado los dos, eso se ha hecho un listado único y se ha pasado a la empresa, que automáticamente ha puesto en sus listados, en su red informática, con unas PDAs que están todos los vehículos incluidos. Solamente hace falta si hay algún cambio. Y explico, un cambio es que una nueva matriculación, un vehículo nuevo, que para eso en las oficinas del SAC y en nuestra página web ya tenemos hecha la plantilla para que se pueda pedir. Y será automática. Habrá contacto directo con la empresa y nuestras oficinas del SAC. Todos los registros que entren diariamente se pasarán a la empresa.
L'alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, també feia una valoració sobre les novetats que s'introduïssin en la zona d'estacionament limitat horari. L'escoltem.
Pues agrair el treball de participació que s'ha fet en el contracte de l'hora, donat que hem sabut escoltar les reivindicacions de veïns, dels negocis, dels partits polítics i de la mateixa societat peñiscolana, que en un any pues, hem vist com un contracte de l'hora que li dona uns beneficis en una capacitat econòmica extraordinària de 700.000 euros a l'Ajuntament, és possible, i gràcies a això pues, que els negocis puguen tindre gent aparcant i a poder anar a ells, que els del poble, la gent del poble pugui tindre aquesta targeta de resident i que a més pues, es creen pues, un número considerable de postos de treball en un número aproximat de 25 postos de treball.
Pujarà a
32-33 postos de treball, que crec que també li venen bé durant els mesos d'estiu i els altres que completen pues, el que és la campanya de l'hora. Jo comprenc que quan hi ha un contracte d'aquesta magnitud poden haver sempre queixes, poden haver problemes, perquè vull dir, no és un contracte fàcil, però era un contracte que no es podia resoldre en els dos primers mesos de funcionament i havia que esperar a que tot l'any estigués en vigor. Un contracte que va portar pues, també les seues polèmiques, i jo crec que al final hem pogut saber escoltar quines són les reivindicacions, reducció d'horaris en l'hivern i en l'estiu també, d'alguna forma també crear noves zones. Hem escoltat en algun dels plenos com els partits polítics han demanat crear noves zones per al contracte, i aquestes noves zones fan possible que tots els veïns, sobretot tots els veïns, tinguin igualtat de condicions a l'hora de trobar aparcament i que no hi haguen unes targetes determinades que alguns anomenaven com a VIPs, però que eren pues, targetes que tenia la corporació, tenien el que és el patronat de turisme, i tenien els metges, i tenien la premsa, i tenien una sèrie de persones que en les seues funcions pues, era obvi que tenien que passar en ocasions a deixar el cotxe en llocs que no eren la zona seua habitual de resident. Per tant, ara aquesta polèmica ja s'ha tret, que jo crec que és l'important, que tots en igualtat de condicions podran aparcar en qualsevol lloc del municipi, que n'hi ha una reducció d'horaris, i sobretot aquests horaris que es deia que molta gent no aparcava perquè l'hora de dinar o de sopar era important que, pues, que la gent pogués no pagar, per tal que els negocis, sobretot en els mesos de temporada baixa, poguessin la gent aparcar per a poder anar a dinar o a sopar al suburbà o al casc antic o a les altres zones que n'hi havien, i d'alguna forma pues, també aquesta reivindicació de que els cotxes s'amontonaven i es quedaven dies sense mobilitzar en les zones més properes a la zona blava, que és els carrers que ha explicat que...
Són les 12:57.
El nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Disfruta de l'alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Choanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Etrangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló.
Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la Alcachofa que organiza la Agrupación de Hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
D'aquesta manera a la una de la tarda. Té que des ara amb la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que ens posen al dia i ens conten tot el que està passant a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però serà només per uns instants perquè tornem de seguida sobre la una i cinc de la tarda per a contar-te el que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. A més, en parlarem sobre la Setmana Santa Vinarosenca i també sobre la Setmana Santa Alcalà de Xivert perquè recentment se presentava un nou espectacle com és el cas de Passió per la Trenca. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou, sóc Laura Puig. És la 1 i 5 minuts de la tarda, estàs al 101.6 de la freqüència modulada i continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. I dedicarem aquesta part del programa a parlar de la Setmana Santa. Primer passarà pels nostres micròfons el president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs, Salvador Oliver, amb el que avançarem alguns dels detalls de la programació. També ens desplaçarem fins al Alcalà de Xivert, on s'ha presentat l'espectacle Passió per la Trencà, organitzat pel grup de bombos i tambors El Repiquet. José Ramon Pitarc n'és el seu president i avui ens contarà què no ens podem perdre sobre aquest esdeveniment que representa la nit de Divendres Sant al Alcalà de Xivert. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. Ho fem com sempre en titulars. Ampliem la notícia de successos que coneixíem durant la primera part del nostre programa i és que la Guàrdia Civil confirma que agents de la Guàrdia Civil i la policia local de Vinaròs han aconseguit frustrar un atracament a la sucursal de Caja Murcia a Vinaròs, la que es troba a l'Avinguda del País Valencià. Dos atracadors amb armes de foc havien accedit a la sucursal bancària. Al veure agents han decidit fugir emportant-se a un dels treballadors de la sucursal bancària com a rehén. Només han recorregut uns metres perquè han sigut ràpidament detinguts. Es tracta de dos homes de nacionalitat espanyola de 47 i 50 anys, veïns amb dos de Deltebre, Tarragona. Peñíscola acull la Comissió Tècnica de Coordinació per al Seguiment de la Violència de Gènere. L'equip dels serveis socials de l'Ajuntament participa en les trobades per a millorar els protocols de treball i l'atenció a les víctimes. I Benicarló es prepara per a la nit de la crida. Aquest dissabte a les 20 hores, les falleres majors de la ciutat convidaran a tots a encetar la festa fallera. Per la nit hi haurà sopa de germanó i verbena al pavelló poliesportiu. Et recordem que els tíquets continuen a la venda. Una i set minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures gràcies a Gran Hotel Peñíscola. I és que segons meteoclimati.net a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara arriba fins als 16 graus. Mentre que a la ciutat de Benicarló, segons apareixen les dades recollides a meteoclimati.net, la temperatura màxima és de 16,3. A Peñíscola, la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura màxima de 17,4 graus. Finalment, a Morella arriben als 9 graus de temperatura màxima. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà al matí cel amb núvols alts a primeres hores i després el cel despejat. Temperatures en lleuger descens amb una mínima de 7 i una màxima de 15 graus a tota la zona litoral. A l'interior, a la comarca dels Ports, cel poc nuvolós pel matí, però amb tendència nuvolós cap a la tarda. Les temperatures seran un poc més altes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 2 graus, però la màxima es situarà al voltant del 16. Respecte a la informació del trànsit, una informació que és possible gràcies a la DGT, es recomana molta precaució a la P7 a l'alçada de Vinaròs, ja que estan executant treballs de millora d'aquesta carretera. A la resta de vials de la comarca, normalitat. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
I a continuació, la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar ja de la Setmana Santa i en concret de la Setmana Santa de Vinaròs, que ja calfa motors. Recorda que enguany se celebrarà entre el 18 i el 27 de març. Tenim a nosaltres a Salvador Oliver, que és el president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa Vinarosenca. Salvador, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia i benvingut, perquè pareix que no, però enguany la Setmana Santa arriba més prompte que mai, el pròxim dia 18 de març, un dia abans de Sant Josep. Ja comencem amb els actes a la ciutat de Vinaròs, no és així?
Pues sí, enguany la Setmana Santa, pues fue allò de la lluna plena de primavera, no? Pues adelanta tot, va de tot molt precipitat. Entonces, tal com tu dius, pues efectivament el 18 de març, el dia abans de Sant Josep, pues comença ja el que és la Setmana Santa pròpiament dita, no? De fet, sí que abans hi ha altres actes organitzats per les cofradies, com el Fils dels Mariners, que fa el sermó de les Set Palaues, o el quinari dels Fils del Cautivo, o la Mare de los Dolors, però el dia 18 arranca, tal com dius, pròpiament els dies de la Setmana Santa, en el pregó, i que estarem en ple de totes les activitats que estem organitzant des d'aquesta federació.
Salvador, prèviament, l'acte, diguéssim, que és el que dona el tret de sortida també al que són ja els preparatius d'eixa Setmana Santa Vinarosenca, és la presentació del cartell anunciador d'aquesta festa, recordem, declarada d'interès turístic autonòmic. Enguany és Javier Pérez, l'autor d'aquest cartell, no? Conta'ns una miqueta què és el que se reflexa en aquesta imatge.
Pues sí, bueno, ha utilitzat Javier Pérez en aquell dies, que és la segona vegada que s'alça en el premi, en el primer premi. Ell va ser guanyador de l'any 14, l'any 14 va guanyar també el premi, i el guany pues, s'ha tornat a presentar i l'ha guanyat. Representa pues, una imatge molt comú a la Setmana Santa i molt comú en Vinaròs, no? Que és una imatge del Lazareno, del Lazareno en aquell que és potser la cofradia més antiga que hi ha a Vinaròs, i sobre un fons que són les pintures murals de la façana lateral de l'arxiprestal. No? És un cartell amb molta sensibilitat, refleja molt bé el que és la Setmana Santa i especialment la Setmana Santa de Vinaròs.
A banda, jo diria que és la primera vegada, no?, així en cartell, que apareix la nova imatge, no?, d'aquesta part de la façana de l'església.
Sí, perquè jo sempre me queixo que els cartells a Vinaròs siguin de festa, siguin de carnaval, siguin de Setmana Santa, sempre juguen en el campanar, en la església. És una cosa que bueno, pues, està molt explotada i molt gastada, no? Diràs que són un poc clàssicos, no? Enguany, pues, Javier ha sigut un poc més atrevist jugant en aquesta façana lateral, en la que estan aquelles pintures sobre els murs que van aparèixer en la restauració, i crec que ho ha acertat, no? Va guanyar per unanimitat, per molts de vots, no? La veritat és que hi havia pocs cartells, cosa que hem de lamentar, però, clar, veiem bé que la gent pues, cada vegada pues, entre que té poques ganes i que el cost de presentar un cartell en les condicions que demanem és molt elevat, pot ser que ens fa reflexionar i pensar en una modificació de bases pel pròxim any que sigui més atractiu i que sigui més barat pels artistes, no? A través d'informàtica i tot i tal, a veure si aconseguim que hi hagi molta participació de cartells. Enguany hi ha hagut 6, 3 de Vinaròs, però a nosaltres m'agradaria que hi hagués més novetat i més quantitat. A veure si ho aconseguim pel pròxim any.
Bueno, a repensar una miqueta les bases d'aquest concurs del cartell, que tenen que fer, evidentment, que siga més la gent que participa, els artistes que puguen utilitzar aquest tipus de concursos també com una forma d'expressar el seu art. Suposo que en bastant durant aquests dies el que serà tota la programació, encara que, evidentment, no podem canviar, no?, coses com són el dijous, el divendres sant, o el que és la processió de l'encontre, que és ja el tradicional d'aquesta Setmana Santa Vinarosenca, no?
Pues sí, bueno, si nos olvidamos de la processó de la matinada, que fa molts anys, de que ja fa uns quants anys que s'està fent, i que de gran participació en tot el poble, que tot, com sabeu, pues, s'inicia el dimecres sant a les 5 de la matinada, i que recorre pues, el casco antic i en aquells llocs on, durant la història, ha tingut algo que bueno la Setmana Santa Vinarosenca. No? Per tant, jo penso que s'arranca en ese pregó que oportunament d'aquests dies anunciarem què ho farà, i després, pues, bueno, la processó de la matinada i tot seguit dijous sant, divendres sant, i per supost pues, la processó de l'encontre de tanta emotivitat i tanta sensibilitat aquí a la nostra ciutat.
Salvador, 15 confraries, si no tinc mal entès, si no és que n'ha nascut alguna que potser jo no conega, i més de 1.600 cofrades. Què és el que fa que la Setmana Santa Vinarosenca siga diferent a la resta i que, evidentment, estiga declarada d'interès turístic autonòmic?
Home, jo penso que és forma part de la història de Vinaròs. No? No s'aconsegueix un Vinaròs o unes tradicions de Vinaròs sense la Setmana Santa. Pensem que hi ha documentació que ja parla del segle XV en la participació de la Setmana Santa Vinarosenca i després que se va veure molt incrementada pues, en els convents de Sant Francesc i Sant Agustí, que van ficar molt d'èmfasi i molta cura en els processos de Setmana Santa. No? Sense oblidar pues, ja a principis del segle XX, en un retorn que va vindre Vinaròs molt actiu, pues, en Bono, que va iniciar una activitat i una actualització de la Setmana Santa. Ja després pues, ja parlem de mitjans del segle XX, quan a través del senyor Paco Balada una sèrie de persones van començar a crear noves cofradies amb imatges i passos impressionants, que penso jo que fa pues, que la Setmana Santa de Vinaròs tingui alguna cosa especial. No? I després, pues, bueno, les processons són molt serioses, són d'una gran solemnitat i penso jo que tot això fa que sigui algo especial la nostra Setmana Santa.
Cal seguir, per tant, també recolzant-la des del consistori, entenc jo també, per a que siga tot un atractiu turístic conforme ho és en aquests darrers anys, no, Salvador?
Home, penso que sí, no, nosaltres, jo sempre dic que l'única font de finançació econòmica que té la Setmana Santa és a través de l'Ajuntament, en més o en menys diners, però que, en fi, ens acoplem a el que tenim i procurem que la Setmana Santa sigui el més digne possible per a la ciutat de Vinaròs, no només per a la ciutat de Vinaròs, no, sinó també per a la comarca, i després també pues, aquesta responsabilitat que ens dona el ser festa d'interès turístic autonòmic, que encara pues, fa que tinguéssim més responsabilitat i més d'interès perquè tot això surti bé, tirar endavant i seguir la tradició que ens van marcar els nostres antepassats i que ara a nosaltres ens toca mantindre i fomentar el màxim possible.
Don Salvador Oliver, no te tirem més de la llengua perquè sabem que està pròxim el saber qui serà la persona encarregada de donar ixe pregó de l'inici de la Setmana Santa. Estarem pendents en els pròxims dies. Gràcies per atendre'ns i estem pendents de qualsevol detall al voltant de la programació de la Setmana Santa d'enguany. Gràcies, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies, sobretot a la COPE, que sempre ha donat molta difusió a la Setmana Santa i també als mitjans de comunicació. Pues, donar-vos les gràcies ara públicament a través de COPE que se facin ressò i eco de tot el que portem endavant i el gran esforç que es fa per poder celebrar la Setmana Santa.
Bon dia. És la 1:17 de la tarda, seguim parlant de la Setmana Santa, en aquest cas de la localitat d'Alcalá de Xivert, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària.
El nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Chuanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la Agrupación de Hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I no deixem de parlar de la Setmana Santa. En aquesta ocasió deixem de banda la de Vinaròs, se n'anem cap al Calà de Xivert perquè aquest mateix diumenge se presentava la Passió d'Alcalà, més concretament el seu espectacle Passió per la Trencà. Tenim amb nosaltres a José Ramon Pitar, que és el president del grup de bombos i tambors LR Piquet d'Alcalà. José Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de parlar de la Passió per la Trencà, sí que m'agradaria que ens fes una valoració d'eixa percumascleta, que sabem que va fer retronar no només al Calà, sinó pràcticament a tota la província, diria jo. Més de 500 bombos, el passat divendres.
Sí, va estar molt bé, va ser un èxit. Va fer fia fresqueta, fia fred, però bueno, per lo menos no mos va fer aire ni pluja, va fer bon temps, que és el temor que teníem, ja ho saps.
Sí, 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 vosaltres esteu ahí pendents de que no ploguera, eh?
Pendents del temps, però bueno, va eixir molt bé, va fer una hora estupenda, no fia aire, entonces van poder tirar els coets i bueno, l'acte va estar molt bé, més de 500 bombos i tambors, 23-24 cofradies, i bueno, la plaça pues, fia un pan de goig. La valoració és estupenda, va vindre, ja sé que com a artista invitat teníem a Pepe Sánchez, que va fer un solo de bateria espectacular, a la gent els va agradar molt, i ell mateix em deia, diu, claro, portava diverses persones invitades que venien, van vindre expressament de Madrid, un d'ells, per cert, era Rafa Sanz-Espert, que és el director de la Sinfònica de Madrid, nada más y nada menos.
Quasi res.
I m'ho diuen, quan vam acabar, em diuen, és que esto es un espectáculo que no está visto, totalmente diferente, i això és la gràcia que té la percumascleta, precisament.
Pues sí, presidida per el bombo gegant, ese bombo que tant de nom està tenint i que sobretot sí. Que fa que Alcalá de Xivert siga molt conegut per tot el món. Parlem, José Ramon, d'eixa Passió per la Trencà, evidentment Divendres Sant, és cita obligada ja a la ciutat d'Alcalá de Xivert el poder veure aquest espectacle que representin quantes persones?
Pues participen unes entre 60 i 70 persones dins de l'acte de la Passió per la Trencà, tots veïns del poble.
La veritat que tot un goig, perquè a més sou tot gent amateur, la que dona vida a aquest espectacle que conta'ns, que és el que aneu a representar, suposo que les últimes hores de la vida de Jesucrist, no?
Evidentment, efectivament, és la passió tal qual la coneixem, conforme pot ser la Passió de Llagona, la Passió de Torreblanca, la Passió de Borriol, però, a més, el que fiquem és fer una mica més de dramatisme en el soroll dels bombos i tambors, de l'agrupació de bombos i tambors. També surt el bombo gran, el Gaspatxer, i bueno, pues el moment de la mort de Jesús, el moment de la resurrecció i després unes escenes dins de la mateixa passió actuen els bombos i tambors. I com tu has dit, pues, bueno, 60-70 persones del poble, amateurs, totalment amateurs, alguns formen part del grup de teatre, que estan algo més acostumbrats a estar en escenari, però bueno, no deixen de ser veïns del poble, que ho fan voluntàriament i que ho fan molt bé, per cert.
Un acte que tindrà lloc a partir de les 10:30 de la nit del divendres sant, no?
Divendres sant, 25 de març, a les 10:30 de la nit en punt. Farem l'acte de la Passió per la Trencar. Enguany, alguna novetat, i és que també participaran dos col·lectius més del poble. Una és l'Associació Musical Santa Cecília, és la banda de música, i al mateix temps el coro parroquial, que interpretaran una peça en directe, que és La muerte no es el final, una cançó que es diu La muerte no es el final, de Mola Borena Só, i que volem fer-ho com un poc de record o homenatge a les persones que ja no estan. Doncs tenim algun ser volgut que ja no està, però bueno, servirà com un poc de record en aquestes persones. I això és la principal novetat d'enguany, aquest trosset de música en directe. I al mateix temps també una altra novetat és, bueno, enguany anem a doblar el número de cadires, l'any passat vam ficar 350 cadires, s'ha quedat molta gent plantant, enguany anem a ficar 700 cadires, i anem a habilitar una zona especial per a persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, que a més les desplaçarem, si els fa falta, tenen el servici d'un vehicle adaptat per a poder-les desplaçar des de casa fins a l'acte i tornar.
És a dir, que ninguna persona pot dir que se queda sense veure eixa passió per la trencar pel motiu que siga, perquè fins i tot li faciliteu vosaltres la mobilitat i el trasllat fins a aquesta representació que, recordem, serà el marc inigualable i incomparable, que se sol dir, però que és que és així de la plaça de l'Església amb eixa campanar, no, José Ramón?
Efectivament, sí, és un marc, com tu has dit, incomparable. La plaça és preciosa, la fachada de la Església és espectacular, i l'acte el que agrada molt és perquè tu estàs assentat i davant ho tens com si fos un escenari, tot. Veus les 5 o 6 escenes, les tens d'enfront mateix. No cal ni que te gires ni res. Estàs assentat i ho veus com si estigués dins del cine o dins del teatre i ho veus en directe. I clar, en el campanar de l'Església de Fons pues és espectacular.
José Ramón, vosaltres també amb la col·laboració de la Diputació Provincial de Castelló i del Ajuntament d'Alcalá de Xivert, el que busqueu és que es convertisca també en un al·licient turístic. Heu fet fins i tot vídeos promocionals per a que siga molta la gent, i sobretot en aquest doblament de l'aforament que heu fet. Voleu que siga un al·licient més turístic, no?, de la ciutat?
Sí, efectivament, Alcalá és ja saps que tenim el cocte, perquè és molt turístic. I bueno, pues és un acte que en poquet de temps, este serà el tercer any que el fem, però s'ha convertit en un dels actes principals de la Setmana Santa, i pues bueno, el Cosebre, efectivament, la Setmana Santa venen moltíssima gent de Saragossa, de Madrid, del País Basc, saps que hi ha un col·lectiu molt gran d'inglesos, també ara en el tema de l'aeroport venen molt, i bueno, és el motiu pel qual ho fem en castellà també. La representació és en castellà per un poc per respecte a aquesta gent, perquè ho puguem entendre, ho puguem veure-ho i disfrutar-ho de cara al turisme, i bueno, pues la veritat és que estem molt satisfets.
Ara assajant, no?, suposo, polint tots els detalls.
Sí, estem assajant, vam començar la setmana passada, avui llançar aquesta nit, i bueno, ara ja a tope.
A més, em crida l'atenció que esteu tractant, no?, d'implicar a diversos col·lectius, no només sou el grup de Bombos i Tambors, teniu també el grup de teatre Alcalá, Creu Roja, em referir que esteu involucrats, el cor parroquial del que comentaves tu i la banda, no?, voleu que siga una passió per la trencar que aglutine el major nombre de col·lectius locals, no?
Efectivament, és un acte que fan els veïns del poble. Vull dir, la cultura i les tradicions dels pobles neixen de la seva gent. I què millor que quanta més gent participa, més gent forma part, pues, més bonico. I això és la idea, de que cada vegada anar incluint coses noves, gent nova, noves associacions, noves institucions locals, i que a poc a poc anar fent-ho gran i que participo, implicar la participació de tot el poble, bé siga directament i si en la passió formen part d'ella o com a públic. Evidentment, quan més gent, pues, més bonico i més poble fa.
Doncs José Ramón Pitar, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest nou espectacle. Recordem, divendres sant a les 22:30 i a la plaça de l'Església, Passió per la Trencar. Podríem dir que la representació de la passió més jove de tota la província de Castelló, però que té moltíssimes ganes de consolidar-se com a un espectacle únic i referent a la província. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a tu, Laura. Un abraç.
A més, també és destacable el gran vídeo que han fet per tal de promocionar aquesta passió per la trencar i que ja es pot consultar a través de les xarxes socials o, per exemple, posant el nom Passió per la Trencar a YouTube, un vídeo molt recomanable on se parla de la vida de Jesucrist, de les últimes hores i del que serà aquest espectacle de la Passió per la Trencar, organitzat per el grup de Bombos i Tambors, El Repiquet, com han sentit, amb la col·laboració de moltes entitats socials i culturals de la localitat d'Alcalà de Xivert que sumen en aquest tercer any consecutiu i que faran que siguin més de 60 les persones que donen vida a aquesta passió, la representació més jove de tota la província de Castelló, perquè enrere, evidentment, queden altres passions amb molts anys d'història, com per exemple la passió de Torreblanca, la passió de Borriol o la mateixa passió d'Ulldecona, de la que ja portem moltíssims anys representant. Amb aquest tema, amb el tema de la passió per la trencar, arribem a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que s'encarreguen d'actualitzar-nos totes les notícies, de contar-nos què és el que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però tornem com sempre demà, si no passa res, a les 12:30 en punt. Estarem així per a contar-te el que passa a les nostres terres a través del 101.6 de la freqüència modulada. I ja saps que si vols tornar a escoltar el nostre programa o alguna de les entrevistes que hem fet avui, ho pots fer a través de la pàgina web de cope.es/vinaròs, on trobaràs els àudios del programa d'avui, no només d'avui, sinó també de tota la setmana. Moltes gràcies per estar ahí i t'espero, com sempre, demà. Adéu.